The Star Spangled Banner, l'hem sentit a 1000 pel·lícules, l'hem sentit en fi, en esdeveniments esportius, tots amb la mà al cor, aixecats, és l'himne nord-americà, les barres i les estrelles, encara que en aquesta versió apareix cantat per un cor de Rússia, de Moscou. Volem parlar d'Estats Units. Ja fa 13 dies de les eleccions nord-americanes, déu-n'hi-do com ens van mantenir amb l'ai al cor, aquell recompte agònic, poble per poble, vot a vot, sobretot dels estats de Michigan, Georgia, déu-n'hi-do, estan pendents de pobles i de localitats que no havien sentit a parlar mai, no havien sentit a parlar mai en la nostra vida. En qualsevol cas, Biden ho té fet, ha guanyat, ha superat els 300 delegats, els 300 escons, i és, a ulls de tothom, clar vencedor de les eleccions nord-americanes, ja sigui en vot total, ja sigui en número de delegats. Bé, gairebé per tothom, perquè Donald Trump segueix RKR i insisteix en no admetre la derrota. De fet, aquest diumenge van a jugar al seu camp de golf particular a Virgínia, però abans va tuitejar el següent. Va guanyar Biden perquè les eleccions estaven amanyades. En fi, no sabem si aquest missatge juga amb l'ambigüitat o no, o segueix enquistat, segueix ancorat doncs, amb la teoria conspirativa. De tot això en volem parlar amb en Xavier Mas de Xeixàs, corresponsal diplomàtic de La Vanguardia, expert en relacions internacionals i expert també doncs, amb Estats Units. Aquí agraïm una vegada més que atengui aquesta radieta de les pitises. Molt bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia. Encantat d'estar amb vosaltres.
Gràcies a tu. Escolta una cosa, creus que aquest tuit de Trump d'alguna manera obre la porta a pensar que donarà el seu braç a torça? O sigui, per primer cop admet que va guanyar l'altre?
Sí, jo crec que... Mira, hem passat el Trump fa, jo crec que una setmana, que estava en una fase de negar el resultat, negar l'evidència. Dir que no és possible que jo hagi perdut. Ara està molt emprenyat, però està reconeixent que ha perdut. És un pas endavant, però està molt emprenyat i tot això que està fent de plantejar batalles legals per impugnar els resultats, doncs jo crec que és d'una gran irresponsabilitat que no portarà enlloc.
L'equip de Biden demana que es posi en marxa a la transició, la famosa transició. En què consisteix aquesta transició en el cas doncs, de Washington, en el cas d'Estats Units, d'un president amb un altre?
Mira, és un període que s'allarga durant un parell de mesos, que està molt ben dissenyat perquè l'administració que surt li pugui passar tots els papers a l'administració que entra. Es formen dos equips, un per la, en aquest cas doncs, per la presidència de Trump i un altre per la president electa Biden, i aquests equips d'experts doncs, es reuneixen sovint i van repassant tota l'agenda. Això està controlat per una agència de l'administració, o sigui que tot és públic i transparent, i l'objectiu és evitar que hi hagi un buit de poder, que quan el Joe Biden prengui possessió el proper 20 de gener doncs, tingui coneixement ampli de tots els assumptes d'estat. I el que està succeint ara, i això és molt perillós, és que Donald Trump no vol encetar aquest procés de transició. No vol, per exemple, compartir amb Joe Biden els informes sobre la seguretat, sobre la intel·ligència, o sigui, temes molt sensibles. I això, doncs, com deia abans, no només és irresponsable, sinó que agreuja molt la possibilitat de que hi hagi un conflicte o que hi hagi un daltabaix amb àrees tan importants com la lluita contra la pandèmia, la crisi econòmica o fins i tot els conflictes amb l'Iran, amb Corea del Nord, amb la Xina i Rússia. O sigui, és molt perillós.
De fet, Trump ha aprofitat fins i tot després de perdre les eleccions per destituir a càrrecs molt importants del seu govern.
Sí. I sobretot, fixa-t'hi, Bernat, que ho ha fet el Pentàgon. s'ha carregat el secretari de Defensa.
El ministre de Defensa, eh?
Sí, sí, el ministre de Defensa se l'ha carregat. Per què? Perquè el ministre de Defensa, d'acord amb la cúpula militar, s'oposava a la retirada total de les tropes de l'Afganistan. L'Afganistan és una guerra que va encetar els Estats Units a l'any 2001, que encara dura.
George Bush,
sí. George Bush, exactament, després de l'11S, i els americans encara tenen allà 4.500 soldats. Estan negociant amb els talibans, una transferència del poder. Però el Trump va prometre l'any 2016, quan va entrar a la Casa Blanca, que trauria totes les tropes de l'Afganistan, que no se li havia perdut res en allà. Els militars diuen, si ara ens marxem d'aquí, tot el que hem fet fins ara, que és intentar construir un estat semidemocràtic, però amb llibertat, sobretot per les dones, això s'enfonsarà, perquè vindran els talibans, que són ultraortodoxes islàmics, i això ho canviaran tot, i fins i tot hi haurà molta violència. Això al Trump li és igual. L'únic que vol és complir la seva promesa de retirar les tropes. I per això es va carregar el ministre de Defensa. I per això ha posat a quatre membres del seu equip més proper a càrrecs molt importants del Pentàgon. És possible que els propers dies també faci fora a la directora de la CIA i al director de l'FBI. És a dir, que fins a l'últim moment estarà intentant dur a terme la seva política sense cap mena d'entrebanc.
Però en qualsevol cas seran nominacions que duraran molt poc temps, seran molt interines, duraran 2 mesos, perquè quan tampona arribi Biden entenc que pot fer-los fora directament, no?
Sí, 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 però sí, imagina't que abans de Nadal aconsegués treure totes les tropes d'Afganistan, que això són, doncs, mira, un pont aeri que comencin a sortir. Quan arribi Biden a la Casa Blanca ja no hi haurà soldats americans allà. Tornar a posar aquests soldats sobre el terreny serà molt complicat. I això és el que vol el Trump, no donar a Biden cap possibilitat de desfer les seves polítiques. I són polítiques que poden ser assenyades en el sentit de, bueno, podríem trobar una manera de sortir de l'Afganistan, correcte, però com ho fem? No? A quin cost? Quines seran les víctimes d'aquesta retirada? I això és el que els generals han posat damunt la taula. Si nosaltres marxem, la tasca que hem fet aquí durant aquests 20 anys no haurà servit de res, no? Perquè els talibans, no? Que tothom els coneix, doncs no tenen cap vocació democràtica de respecte a les llibertats o als drets de la dona, etc., l'educació, i tindrem aquí un altre conflicte com el que vam tenir fa 20 anys, que aquí, recordem, no? A l'Afganistan, doncs, va desenvolupar-se Al-Qaeda, que és aquesta organització terrorista que després va tombar les Torres Bessones de Nova York.
Tu veus George Biden i Donald Trump asseguts junts parlant del traspàs de poders?
Hauran de fer-ho perquè és obligatori, però no els veig. No, tens tota la raó. Hi ha una actitud molt negativa per part de Trump, una persona que molt egocèntrica, que ara ha perdut aquest ego molt minvat, no? Molt magullat, i jo crec que no el veig ara estretant la mà, si més no, de bon grau, amb Joe Biden.
Recordem aquella cerimònia que es fa sempre a Washington, el dia de la presa de possessió en públic, que enguany a veure si es podrà fer en públic o no, però que hi ha tota una solemnitat al seu voltant. Jo, recordem, doncs, veure doncs molta gent en directe a les seves cases l'any 2009, a principis de 2009, després de la victòria d'Obama, doncs aquella presa de possessió d'Obama i els Bush fent un paper absolutament, diríem, correctíssim, no?, de traspàs de poders. Tu veus Trump aguantant hores d'aquest ritual, d'aquesta litúrgia, d'aquesta cerimònia, sent un secundari, sent un perdedor? I què diu allò de loser?
Sí, loser, sí. Jo no el veig, la veritat. I
seria el primer cop que passa, no?
Seria el primer cop que passa, sí, perquè en democràcia res és més important, una vegada que s'han produït les eleccions, res és més important que el traspàs de poder. La democràcia té aquesta característica, poder traspassar el poder de manera pacífica, i si això ho solemnitzes amb una cerimònia com la que fan els americans allà davant del Capitoli, doncs millor que millor, perquè es simbolitza, no?, aquest traspàs de poder, que aquesta continuïtat de les institucions democràtiques, que són les que ho aguanten tot, aguanten fins i tot a un Trump, no? Llavors, jo crec que desprestigiar aquesta cerimònia, posar pals a la roda de la transició, dir que no he perdut, que l'altre ha fet frau, tot això, l'únic objectiu que té és deteriorar aquestes estructures democràtiques. I si ens preguntem per què ho fa el Donald Trump, per què ho fa tot això, doncs jo crec que ho fa perquè ell vol tenir la seva base electoral molt mobilitzada, molt disposada a qualsevol cosa, per tornar a plantar batalla d'aquí 2 anys o d'aquí 4 anys.
Ara et preguntaré per sobre la base electoral, però en relació a que el traspàs de poders formals. S'han fet virals els darrers dies les assumpcions de derrota, per exemple, de George Bush pare davant de Bill Clinton, o de John McCain davant d'Obama, en els quals acceptaven, doncs, i felicitaven, pareixia, doncs, d'acord, honestament, i deien, doncs, que s'havia donat confiança a tot el poble americà cap als nous presidents. Dins del món republicà, almenys pel que fa, doncs, al poder establert, el que és l'aparell de partit, creus que hi ha un sentiment d'esgotament i d'estar fastiguejats ja amb Trump?
Jo crec que no. Jo crec que han tingut oportunitat els líders republicans de dir-li al Donald Trump que ha perdut i que, per sisplau, no segueixi parlant de frau, perquè no hi ha cap evidència, no hi ha cap jutge que hagi dit que pot haver hagut una irregularitat, cap ni una. Aquestes estan dient que han estat les eleccions més netes i transparents en molt de temps. Llavors, el Partit Republicà fa molts anys ja que va iniciar una deriva populista. Hi ha hagut estudis seriosos de think tanks i d'organitzacions. Hi ha una que es diu Big Dem, que està a Estocolm, a Suècia, que analitza els partits de dretes i d'esquerres que es radicalitzen i que van en contra dels valors democràtics. I ha col·locat el Partit Republicà més enllà de Vox, per exemple, no? O sigui, el troben el Partit Republicà més radical que la Vox a Espanya, més radical que el Partit Alternativa per a Alemanya, que són els neonazis, més radical que la Lliga Nord, que també són ultranacionalistes italians, més radical que tots aquests.
Més radical que l'Urbán.
Sí, exactament, que l'Urbán a Hongria, no? El Partit Fidesz. I llavors això fa molt de pensar i provoca, amb tota aquesta excitació de les xarxes socials, aquestes mentides que es propaguen com si fossin veritat, doncs provoquen una gran fractura social i un gran deteriorament de la democràcia.
Què és això de QAnon, que tindrà representació a política a Washington? Què és això de QAnon?
Mira, QAnon és una xarxa conspirativa, una xarxa que va crear-se a les xarxes socials, però que ha esdevingut una xarxa de persones que han aconseguit que tenir un representant, o sigui que ha sortit escollit i que tindran una representació al proper congrés. Aquesta xarxa va néixer arran de les eleccions del 2016, quan les xarxes socials anaven plenes de teories conspiratives contra Hillary Clinton. Una d'aquestes teories deia que Hillary Clinton traficava amb nens i que aquest tràfic de nens es feia des d'una pizzeria, un restaurant familiar de Washington.
Home, ric per no plorar.
Sí, però aquest restaurant existeix. És un restaurant on van les famílies, on hi ha un jardí, hi ha taules de ping-pong, hi ha nens corrent per allà. Podeu imaginar, no? Un restaurant familiar, fan pizzas i bocates a Washington. Doncs, degut a aquesta teoria conspirativa que des del soterrani d'aquest restaurant es traficava amb nens, un dia va aparèixer un home armat i va començar a disparar. I va disparar al sostre i va ser un miracle que no matés ningú, perquè el restaurant estava ple de nens i de famílies. O sigui, aquesta és això és QAnon. Gent que acaba assumint com a veritat teories que són completament irreals i que no tenen cap base legal ni de realitat, però que, bueno, obeeixen a aquesta mobilització constant, no?, d'aquestes classes socials no molt educades, sense cap mena de contacte amb la realitat, però molt disposades a mobilitzar-se.
Ja, no sé si l'has llegit, el text de William Davis, Estados nerviosos o cómo las emociones se han adueñado de la sociedad, és un text que explica doncs, el que tu deies, no? com la gent ja no es guia doncs, pels facts, no? Pels fets, per la informació objectiva, sinó que es guia exclusivament pel sentiment, per les emocions, no? I acaba votant doncs, el que a les xarxes socials els hi fa bullir a la sang, no? Ets mica optimista de que puguem revertir aquesta tendència a Estats Units o Espanya?
Jo crec que a curt termini no, però a mig o llarg termini és l'única sortida que tenim poder revertir això. Però hem de preguntar-nos com hem arribat aquí. Doncs mira, hem arribat aquí amb un enfebliment de l'educació, perdem capacitat d'atenció i de concentració, perdem capacitat d'anàlisi de la realitat. Ja no parlo de la realitat internacional, de la realitat més propera, al nostre entorn. Quantes teories conspiratives estem veient al nostre entorn sobre la pandèmia, no? De que si mascaretes sí, que si mascaretes no, que si el virus es contagia d'aquesta manera no, que d'aquesta manera no, que tot això és un muntatge dels xinesos per enfonsar Occident, etcètera, etcètera. O sigui, al nostre entorn més immediat ja no som capaços de saber el que passa i poder analitzar-lo amb serenor. Jo crec que hem de tornar, i això és fruit de que la política ens ha dividit i la política ens ha empobrit, perquè ens donen aquests eslògans que són frases fetes molt impactants, no? Com aquesta, no? Que fa el Trump, no? Fem Amèrica de nou important, o hi ha hagut frau electoral, o els mexicans són uns violadors, etcètera, etcètera. Tantes frases que són tuits. I un tuit al final són tres o quatre paraules juntes, no? I fa molt de mal perquè no hi ha cap mena d'anàlisi darrere. I si ens quedem en aquesta superfície, doncs és quan aflora l'emoció i quan ens portem per aquests enganys, no? Per aquests paranys que ens provoquen anar a votar a qui realment vol enfonsar la democràcia. Jo crec que hem de poder revertir-ho a través de l'educació i de polítics més responsables que vegin que l'única manera de frenar aquest deteriorament és dir la veritat i no fer servir les emocions per guanyar vots.
Estem parlant amb en Xavier Mas de Xeixàs, i és periodista especialitzat en relacions internacionals i el corresponsal diplomàtic de La Vanguardia. Ja per anar acabant, Xavier, teníem molta por de guerra civil, no? De conflicte civil a Estats Units. Tenim aquesta relació històrica del país amb les armes i amb les accions indiscriminades, ja siguin de milícies o de llops solitaris, normalment de la dreta o extrema dreta. Creus que Trump té encara aquest poder de mobilització sobre les seves bases? Creus que no es pot descartar encara accions en les que haguem de lamentar morts? De moment aquest cap de setmana veiem manifestacions, per exemple, un lloc com a Nova York, no? O Washington, dels seus partidaris al carrer, bastant agressius, però potser no preocupa tant aquests llocs com el sud, com aquestes zones més rurals, on la gent és capaç d'anar amb armes doncs, a un col·legi electoral o a la seu o a la seu regional de l'Estat, no? Creus que és possible un conflicte civil o no?
Sí, conflicte, sí. Arribar a guerra civil, no, però conflicte civil ja l'estem veient. L'hem vist aquest hivern i aquesta primavera passades amb aquest moviment del Black Lives Matter, no? Aquestes mobilitzacions en contra de la violència policial. Ho hem vist, com tu deies molt bé ara, aquest mateix cap de setmana a Washington, on els partidaris de Donald Trump han acabat enfrontant-se a cops de puny i també ganivetades amb partidaris de l'esquerra. Hem comentat abans, no?, com una teoria conspirativa pot acabar amb un joc solitari, entrar en un restaurant familiar amb una arma i obrir foc. És a dir, la fractura social als Estats Units és tan profunda, hi ha tantes armes, la venda d'armes s'ha disparat durant aquesta campanya electoral, hi ha més armes que persones als Estats Units, tothom té dret a una arma pràcticament a qualsevol estat, i això pot provocar una espurna, pot provocar qualsevol enfrontament que derivi en violència, en morts, per raons polítiques. I això ha estat, diguem-ne, fomentat pel mateix Trump. El mateix Trump ha fet costat als grups supremacistes, grups amb milícies armades. És a dir, jo sí que estic molt preocupat perquè una vegada Trump surti de la Casa Blanca voldrà mantenir viva la flama del seu prestigi polític i jo crec que seduir o mantenir aquestes milícies al seu costat serà molt perillós i serà el que hi farà.
Sobre el que farà Trump quan surti de la Casa Blanca, tu creus que realment pot anar a la presó? S'està especulant sobre això, sobre problemes de corrupció, problemes de nepotisme, demandes de dones cap a ell. Té, en fi, un escenari complicat davant.
Sí, ell té, té un escenari molt complicat per evadir impostos a l'estat de Nova York. Hi ha dues investigacions en marxa per la Fiscalia de Nova York, tant de la ciutat de Manhattan, de Nova York a Manhattan, com de l'estat de Nova York. O sigui, aquestes són acusacions molt, molt dures, semblen molt documentades i serien, diguem-ne, fraus fiscals comesos per Donald Trump i la seva corporació durant anys. Per això pot anar a la presó. També hi ha altres delictes, dels quals ells presumptament està implicat, com podrien ser això, violar la llei de finançació electoral, pagant suborns a actrius porno amb les quals ell s'havia anat al llit, i perquè això li perjudicava de cara a la campanya del 2016. Aquests són delictes federals que ell es podria arribar a perdonar a si mateix, perquè el president té aquest privilegi, té el dret de poder, diguem-ne, perdonar a delinqüents, i ell podria autoperdonar-se, no? Tampoc seria la primera vegada, però bueno, amb Trump hem vist tantes coses que és la primera vegada que no podem descartar-ho. Però jo crec que el punt més important per ell, més perillós, és a l'estat de Nova York.
O sigui que és una amenaça sèria d'acabar entre barrots.
Sí, sí, pot ser, sí, una amenaça sèria, perquè ell perdrà la immunitat quan deixi de ser president. Ell és molt difícil que torni a ser un empresari immobiliari perquè els bancs l'han abandonat. Només ara li queda el Deutsche Bank, que és l'únic que encara li presta diners. La resta de bancs s'han negat a donar-li diners. Sense diners no pots construir edificis. Ell mateix ha dit que no es veu tornant a aixecar torres, i que el que voldria és, doncs, això, muntar una plataforma política amb una xarxa de cadenes de televisió i emissores de ràdio per defensar les seves idees. En els darrers dies hem vist fins i tot que ha criticat a la Fox. La Fox era el seu gran aliat mediàtic, no? Una cadena de televisió del seu amic Murdoch, que li ha fet molt costat, no? Doncs ara està dient que la Fox és massa moderada i que necessitem una veu més encara a la dreta, més radical, no? O sigui que això...
Vol fer el seu OK Diario, no?
Exactament, i això pot fer-ho, podrà fer-ho.
Escolta, parlaves de que et preocupa el que pugui fer Trump quan surti de la Casa Blanca. Clar, és un còctel explosiu, una mescla explosiva, aquesta amenaça que cau damunt Trump sobre per aquesta evasió d'impostos i les demandes de dones. O sigui, aquesta amenaça de presó Trump pot fer com una sortida, com una fugida cap endavant en la que s'hi valgui tot, en la que, en fi, abans prefereixo, doncs, que hi hagi una guerra civil o hi hagi ball de bastons a que jo em vagi a la presó.
Sí, 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 això és evident. I després hi ha una altra possibilitat, que ell surti del país i a refugiar en un altre país on no hi hagi tractat d'extradició amb els Estats Units. Pugui anar-se a Rússia.
Fer un emèrito.
Sí, exactament, no? Com l'emèrito. I això podria fer-ho. I jo crec que és una possibilitat que alguna vegada ho ha deixat anar, no? Diu, com en aquest país no em volen, jo marxaré d'aquest país. Bueno, de moment hauríem d'esperar, però la investigació per frau fiscal i evasió d'impostos a l'estat de Nova York tirarà endavant i ell no tindrà immunitat.
Ja per acabar, una última pregunta, Xavier. Hi havia una estadística molt interessant, i és que ha sigut amb el mandat de Trump, és una paradoxa, ha sigut amb el mandat de Trump que Estats Units ha causat menys morts a l'estranger. Recordem que cada president dels Estats Units es pot dir que ha tingut la seva guerra. Fins i tot Obama, a qui li van donar el Premi Nobel de la Pau, es dedicava, per exemple, a bombardejar a Pakistan i no va deixar mai d'actuar a Afganistan, amb baixes civils de dones, nens. En canvi, Trump, amb la seva política no intervencionista, ha fet política internacional, o sigui, desprestigiant, menystenint la OMS, les Nacions Unides, tot això és política internacional. Però el que és, la paradoxa és que un president tan, diríem, de dreta fins la mèdula, és segurament el que ha causat menys morts, perquè segurament no li interessa mica la resta del món, no? O com va això?
No, sí, no ho has explicat molt bé. Ell es va retirar de Síria, on estava intentant fer front al règim de Bashar al-Assad, que és un règim, una tirania brutal, i es va retirar, ha anat retirant-se també de l'Afganistan, i no ha entrat en cap altra guerra, tret d'un intent d'invasió de Venezuela per quatre...
Ah, sí.
Te'n recordes? O
sigui, sí, els mercenaris.
Uns de Miami, uns venezolans de Miami, sí. Que segurament tindrien el suport de la CIA i d'algú més, però bueno, tret d'això no ha intentat cap aventura militar. I això jo crec que ho veig al seu tarannà d'home de negocis, no? Els negocis i la guerra moltes vegades no van bé, no? I ell amb això també és una promesa que va fer, vull dir, acabar les guerres. Els Estats Units ha estat una potència que en nom de la democràcia i de la llibertat ha provocat una de morts brutal, no? I jo crec que aquí Trump ho ha fet per interès personal, no perquè així ho diuen bé, vist la pau, no? I que però sí que la diplomàcia que ha intentat fer és ambivalent, perquè per una banda es va reunir amb el Kim Jong-un un parell de vegades, que és el líder nord-coreà, i aquest home ha continuat fent míssils i bombes atòmiques, i per l'altra banda es va retirar de l'acord nuclear amb Iran, i l'únic que ha aconseguit és que l'Iran estigui més a prop ara de fabricar una bomba i que sigui un país que està desestabilitzant Orient Mitjà. O sigui que potser els americans no han participat directament en provocar morts, però la sortida dels Estats Units d'aquests escenaris tan complicats sí que han agreujat els conflictes.
Moltíssimes gràcies una volta més, Xavier Mas de Xeixàs, per haver estat amb nosaltres aquest matí i des de la lucidesa, l'experiència i el coneixement, explicar-nos una miqueta aquests temes que cada dia veiem a les portades dels diaris. Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.